Ser Catalunya. La força de la conversa.
Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena Ser.
Hora L, Catalunya Central, Eli Pagant.
Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 6 minuts a les 12. Comencem 9 hora L, Catalunya Central. En aquests moments tenim 13 graus de temperatura al centre de Manresa, a Sant Domènec, amb força sol. Precisament començarem aquest hora i la Catalunya Central d'avui divendres parlant amb el nostre meteoròleg, amb l'Arnau Graner. Sabem, parlarem de com ha anat aquesta setmana i del que ens espera i també del possible canvi de temps que ens podria arribar a partir de dimarts. I és que, segons ens explicarà l'Arnau, sembla que a partir de dimarts tornaria l'hivern cru després d'aquestes altes temperatures que hem tingut aquests dies. Avui, doncs, Arnau Graner primer i després Arnau Vilaseca. Parlarem de cinema, però avui també voldrem parlar, a banda de les estrenes importants, que n'hi ha alguna de molt important que aquest cap de setmana, a les cartelleres cinematogràfiques. Parlarem, doncs, amb l'Arnau Vilaseca, i amb l'Arnau també parlarem d'aquests Oscars de Hollywood, que ahir es van saber ja les nominacions. I avui, sí, si tot va bé, esperem que sí, que no ens passi com ahir, en aquest hora de Catalunya Central tindrem el Joan Morros. No el tindrem presencialment aquí com el tindrem o com el tenim habitualment, però sí, per via telefònica tindrem el Joan Morros, i les entrades que havíem de regalar ahir dijous les regalarem avui divendres i aniran sobre aquest espectacle, sobre aquest Love, Love, Love. Això serà aproximadament quan faltin 10 minuts per començar, per acabar, perdó, aquest hora i la Catalunya Central. Si parlem de l'actualitat de la jornada, els hem de dir que fa ben poc s'han presentat les dades del POS, d'aquest Pla Únic d'Obres i Serveis de la Catalunya Central, que s'ha presentat fa molt poquet al pont de Vilomara. Accident a la C-55, un ferit en el xoc entre dos cotxes a Sant Joan de Vilatorrada. I també ha cremat un cotxe davant l'Institut Pius Foniquer de la ciutat de Manresa. Ahir, ple municipal a la capital del Bages, el primer ple de l'any 2025, en el qual, per exemple, va haver-hi presència de la policia local de Manresa, que fiscalitzaven els seus drets amb la presència al ple. També van arrel del ple i es va saber que la casa conflictiva del carrer Pedregà de Manresa anirà a Terrac per fer-ne un parc, i també que les ocupacions intents d'ocupació d'habitatge a la ciutat han baixat un 51% a la capital del Bages. També s'han presentat ja els cartells de la Festa del Llum, de l'Aixada i de la Transsèquia d'enguany. I el Baxi Manresa, que comença la segona volta aquest cap de setmana de la Lliga Endesa, i ho fa a València. Ens anem per les portades. Comencem amb el diari Regió 7, l'emergència per habitatge a la Cerdanya. Amb aquest titular em van trucar perquè volen vendre la casa i avui, diu, ja dormo al càmping. També clama la comunitat internacional de Sor Lucía Caram des de la primera línia de guerra a Ucraïna. I també parlen de la manresana que rebusca l'armari per crear peces d'art. Aquest és el titular del diari Regió 7, que parla de la dissenyadora que es fa dir la Llorona. Ens n'anem a l'equip Bergada. Detenen tres lladres mentre robaven a una casa als Pedregals. Un quart implicat s'escapa després de ferir un mosso d'esquadra. El Nació Digital Solsona, el cementiri de Solsona, s'amplia amb 40 columbaris nous. I acabem anant a la comarca de l'Anoia amb l'InfoAnoia.cat. Una exposició ofereix un viatge pel mig segle d'història dels estudis d'infermeria d'Igualada. És divendres i també ja ho saben, doncs, que tots els divendres comencem aquesta hora i la Catalunya Central parlant de meteorologia, parlant amb l'Arnau Graner, a qui li donem la benvinguda en aquesta hora. Arnau, què tal? Espero que millor que jo. Com estàs?
Molt bon dia. Doncs mira, també anem arrossegant una mica de passa, de constipats, de tot el que sigui virus respiratoris.
Exacte, tot el que hi ha aquests dies que ho arrepleguem tot, em sembla, entre tots plegats. Escolta, Arnau, moltes vegades parlem aquí, ara li vaig a fer una pregunta que no estava prevista. Aquests dies hem vist almenys si més no, a les televisions, a les dutxes, als mitjans de comunicació, nevar a llocs com Nova Orleans, crec, que no m'equivoco, eh? Que deien que això és un fet, crec que no havia passat, o si havia passat, havia passat poques vegades a la història. És el que parlem sempre, d'aquests fets que van passant i que no havíem vist mai, i que és fruit, doncs, dels problemes que comporta el canvi climàtic i de totes aquestes, no?, de com estem anant.
Bé, sí que és veritat que va nevar a tota la zona de molt al sud, amb una latitud realment molt baixa, per fer la comparació, doncs va nevar, van caure, crec que entre 15 i 20 centímetres a latituds, doncs, com a les Illes Canàries, a nivell de mar, amb la qual cosa és noticiable i és notícia, és la nevada més gran, no?, que ha viscut aquella zona, crec que recordar, vaig llegir, des dels anys 60. No podem dir que sigui una causa-efecte directa relacionada amb el canvi climàtic, perquè són situacions que al llarg de la història s'han anat produint periòdicament al món. El que passa és que, clar, com que tenim els registres que tenim, un event que succeeix cada 50, 70 o 80 anys, no?, i que té una periodicitat d'aquestes característiques, doncs és difícil tenir-la registrada per poder fer certes comparacions. Per tant, no podríem dir ni podríem relacionar directament que això sigui fruit o conseqüència del canvi climàtic. Sí que el que sí que podem afirmar és el tema de les temperatures, que és una cosa que parlem sempre i és prou evident, sobretot els darrers 50 anys. Un fet com aquest, que és una situació de fred rigorós, una onada de fred, una senyora onada de fred, de fet ambient gèlid, que sigui fruit del canvi climàtic, jo no m'atreviria a afirmar-ho, perquè cada hivern, cada any, als Estats Units, que és una zona molt diferent a la nostra, tenen les entrades fredes, són molt més fàcils que passin, perquè no tenen el corrent del Golf, que és el que porta l'aire humit i càlid de l'Atlàntic Sud a l'Atlàntic Nord, i l'Atlàntic Nord és on ens trobem nosaltres, doncs aquí fa que el clima sigui més temperat i aquestes situacions siguin més complicades. Per tant, allà als Estats Units, cada hivern, tenen una situació similar, o si més no, noticiable.
A mi em va sorprendre, és a dir, per això t'ho demanava, dic que aquesta pregunta era no preparada, eh? Arnau, setmana, com la definiríem? Tranquil·leta, tampoc hem tingut gaires coses importants, o sí, i me n'he perdut alguna.
Jo la definiria com a preprimaveral, perquè hem tingut una setmana sí. Que, déu-n'hi-do, temperatures que entre ahir, abans d'ahir, màximes al voltant dels 15, 16, 17, 18, fins i tot acostant-nos als 20 graus en certes zones i superant-los àmpliament a les zones del litoral i prelitoral ahir de Tarragona, abans d'ahir de Girona. Per tant, estem parlant d'uns dies que això sí que podríem dir que no són habituals, evidentment. Estem al mes de gener i tenir màximes superiors als 20 graus és notícia i no pas per positiva. I sembla que avui tornarem a tenir un altre dia d'aquests amb permís de la boira, que a hores d'ara afecta bona part de la Catalunya central i les zones més enclotades de Catalunya, doncs quan s'aixequi aquesta boira el sol lluirà amb ganes i això farà que la temperatura màxima diurna torni a assolir aquests 14, 15, 16 17 o 18 graus en alguns indrets, amb la sensació que el sol, fins i tot, s'obre la jaqueta. Per tant, aquesta seria la notícia, no?, i el que hem anat arrossegant al llarg d'aquesta setmana, que no ha glaçat cap dia i que podríem dir que l'hivern brilla per la seva absència, almenys fins a dia d'avui.
Això no, no sé, és usual? I amb usual ja no sé, com que tenim tants canvis, no? Ara tenim fred, ara tornen a pujar les temperatures, però home, al mig de l'hivern això tampoc no és habitual, tenir aquestes temperatures, no llevar-te al dematí i estar a 4, 5, 6 i 7 graus i al mig i arribar a aquestes altes temperatures que fa, no? És a dir, que si no vas amb jaqueta no passa res. S'ha de dir que jo ahir vaig veure, i t'ho juro, al vespre gent amb màniga curta, que bé, pensava, home, crec que tampoc cal, però bé, cadascú deu agafar la temperatura, deu tenir la temperatura corporal que té, eh? Però això no deu ser gaire habitual.
Bé, ens estem acostumant a que cada hivern tinguem una situació d'aquestes. De fet, els últims 3, 4, 5 hiverns al mes de gener hem tingut màximes superiors als 20 graus un dia o altre en alguna zona del territori. És evident que és poc habitual, però clar, això sí que ja forma part d'una freqüència més elevada d'aquests tipus d'esdeveniments, d'aquestes advaccions de sud, d'aquesta... aquest aire càlid que ve directe del sud, fruit també d'una circulació més aviat atlàntica, amb una borrasca molt important que hi va haver aquesta setmana a la costa de Portugal, que va deixar pluges a tota la zona de Portugal. I aquí aquestes situacions ens provoquen, doncs, una advecció d'aire del sud que, bé, el que fa és ser temperada, seca i càlida, per tant també provoca aquestes temperatures altes, és el que dèiem. Tampoc podem afirmar-ho ni dir que està directament relacionat amb aquest canvi climàtic que estem patint, però sí que el que podem afirmar és que ara va ara, actualment, cada hivern, alguna situació o altra d'aquestes acabem tenint. I aquesta freqüència és el que potser no és tan habitual. Tornem a recordar que el mes de desembre i el mes de gener, aquí a casa nostra, a la Mediterrània més occidental, el que tenim, o el que hauríem de tenir, és més aviat temps anticiclònic i amb sol i boires. Aquesta dicotomia que vam tenir, sobretot per Nadal i la primera setmana de gener, que ens va cridar l'atenció, i la setmana passada especialment, amb aquestes nits gèlides, doncs és el que seria més habitual per parlar d'un mes de gener. Llavors, tot el que això no comporti aquestes situacions, ja podríem parlar de fets noticiables com fa 5 anys, ara fa 5 anys, que vam tenir l'últim gran temporal a Catalunya, i tothom el coneix, que va ser el Glòria.
El Glòria, exacte.
Bé, amb una situació a Catalunya realment que feia molts i molts anys que no s'havia viscut, i que tampoc podem afirmar que sigui del canvi climàtic, però sí que els seus efectes sí que s'accentuen a causa d'aquest escalfament global i que el mar, doncs, està més càlid del que tocaria.
Arnau, què ens espera pels propers dies? Tenim la mateixa tònica llavors? És a dir, tindrem aquestes temperatures suaus o què és el que ens ve a partir d'ara?
Sí, doncs anem una mica a parlar del que ens espera aquests dies, i és que durant aquest cap de setmana i ben bé fins dimarts tindrem un dragon can de temperatures evident i important. Avui, el que comentàvem, boires, quan s'aixequin temperatures que clarament pujaran, aquestes màximes que comentàvem, de 15 a 18 graus a bona part de Catalunya, majoritàriament amb sol. Demà tornarem a tenir un matí assolellat, amb temperatures mínimes que avui ja en algunes zones ja ha tornat a glaçar una miqueta, no gaire, però sí que ens hem llevat aquí a la Catalunya Central, almenys amb temperatures d'entre 1 i 3 graus. Demà repetirem situació, però a partir del migdia s'acostaran núvols i és que ens creua un front que anirà bastant ràpid. Seguim amb aquesta circulació atlàntica, per tant, fronts atlàntics, que aquí a casa nostra no porten pluja, però sí que porten nuvolositat, i que si, com que estem a l'hivern, evidentment, amb el cel tapat, doncs la sensació és de fredor. Per tant, demà serà un matí assolellat, una tarda molt més ennuvolada, màximes que encara tornaran a arribar als 15, 16, 17 o 18 graus en forces zones. I un cop hagi creuat aquest front, que en tot cas deixarà quatre gotes al Pirineu, més al sud del Pirineu, és a dir, cara sud del Pirineu, però sobretot el més occidental, un cop hagi creuat aquest front, diumenge tindrem un dia completament diferent, molt més fred. Començarem potser amb més núvols, però de seguida s'aclarirà ràpidament per deixar un dia radiant. En tot cas, dilluns torna a creuar un altre front atlàntic, que el que portarà és que diumenge a la tarda es torni a ennuvolar. i dilluns una altra baixada d'una altra pujada dels termòmetres, perdó, perquè com que és un front atlàntic, altra vegada tindrem vents del sud que tornaran a fer pujar la temperatura. Aquest Dragon Khan, aquesta situació, aquest patró atlàntic sembla que té el seu final a partir de dimarts, que això seria la notícia. Deixarem de tenir aquestes temperatures més càlides i més temperades a partir de dimarts. Fins llavors, el que comentem, demà calor, diumenge fred, dilluns calor, dimarts fred. Aquest seria el resum.
I la
demà a la tarda nuvolat i diumenge a la tarda també nuvolat.
I una pregunta, aigua a partir de dimarts en veiem per alguna banda o no? O només serà fred?
Podem afirmar seguríssim que fins dimarts no tindrem cap mena de precipitació fora de les zones esmentades, és a dir, cara sud del Pirineu. Allà sí que poden acumular entre 10, 20, 30 litres per metre quadrat amb una cota de neu força disparada al voltant dels 2.200, 2.400 metres. Per tant, males notícies en aquest sentit pel que fa a la neu. I fora d'aquestes zones, no. A partir de dimarts veurem, s'obre un nou escenari. Entrarem ja pràcticament al mes de febrer, deixem enrere aquests dos mesos que comentàvem anticiclònics, que solen portar doncs, anticicló i sol i boires, per encetar un període que veurem què ens pot donar. Els mapes comencen a donar moltes voltes, comencen a posar-nos situacions molt interessants, també ens posen situacions d'anticicló fort, veurem què pot passar, però ho deixarem de moment a l'aire, no esperem precipitacions ni dimarts, ni dimecres, ni dijous. Veurem què passa. El que sí que podem assegurar és que a partir de dimarts torna l'hivern. És a dir, torna a fer hivern.
Doncs vinga. Si més no, agafar una altra vegada la jaqueta gruixuda, les bufandes i els guants i els gorros. Escolta, Arnau, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
A cuidar-se molt i parlem divendres vinent.
Vinga, una abraçada i bon cap de setmana.
Adéu-siau.
Bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest dissabte a partir de 5:45 de la tarda, València Bàsquet, Baxi Manresa. Amb el patrocini d'Expert Joanola Fotomatón, Frankfurt Calxavi, Viatges Massaners, La Taverna del Pinxo, Quívoc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Carnisseria Quimeta del Mercat Puigmercadal i Teràpies Orientals Carles Torres Casana.
Mariano, ara que Cuines Navarcles ens ha fet la cuina nova, el bany, estic com una reina a casa meva. Però, i si canviéssim les finestres? Cuines Navarcles te les posa d'alumini i queden tan maques. Mariano!
Vinga, Mariano, fes-li cas. Cuines Navarcles, t'ho pot fer tot. Som a l'Avinguda de les Bases, 49 de Manresa. Telèfon 93-877-2803. 93-877-2803. Cuines Navarcles, tot amb una sola mà.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagant.
I ara, com tots els divendres d'aquesta hora, anem a parlar de cinema i saludem a l'Arnau Vilaseca. Aquí li donem la benvinguda. Arnau, què tal, com estem?
Molt bon dia, què tal, com estàs?
Jo vaig fent. Mentre no vingui la tos, anem bé.
Cap problema. Ja, si et sembla, ja el compensaré jo una mica.
Molt bé, exacte. Xerres tu. Escolta, Arnau, ahir se sabien les nominacions als Oscars de Hollywood.
Correcte.
Sense gaires sorpreses, és més o menys el que ja... O hi ha alguna sorpresa, tu que hi entens més?
I no hi ha molta sorpresa. Fa un parell de setmanes et vaig dir que eren els Oscars que més sorpresa podrien tenir, però perquè tampoc no sabíem molt bé cap on anava. Ara que hem vist cap on van els Globus d'Or, més o menys és el que ens esperem. La sorpresa no està en la nominació, sinó que jo crec que serà en qui guanyi. Jo crec que serà una gala que anirem veient al llarg de la gala com aquesta doncs, podrà anar-se desenvolupant, però ara mateix no et sabria dir qui guanya. Jo puc tenir la meva preferida, que justament una pel·lícula de la que parlarem avui, però no et sé, no posaria pas la mà al foc. Tot apunta que serà o The Brutalist o Emilia Pérez o Conclave. De Conclave i Emilia Pérez ja en van parlar,
sí.
I són les tres pel·lícules que més nominacions han tingut. Jo, hi ha hagut molta polèmica amb Emilia Pérez, per exemple. Moltíssima, perquè al ser una pel·lícula francesa que passa a Mèxic, però llavors els mexicans s'han enfadat molt per l'estereotip del narcotràfic que hi ha en el país, i a la vegada la pel·lícula, que és un musical que ja juga amb el punt una miqueta camp, de jugar amb el mal gust, de reivindicar una forma de fer cinema molt més barroc i molt menys estilitzada, això ha despertat bastanta gent en contra. Jo, és una pel·lícula que m'agrada, però sí que és veritat que, ostres, la comparem amb alguna altra de les nominades i hi ha noms molt, molt, molt potents, que a mi m'agradaria més que guanyessin.
Com ara?
La que parlarem avui.
És de Brutalist?
És de Brutalist.
Doncs de fet ahir sí, jo crec que del que més es parlava i després de les nominacions, el que vaig poder veure jo és d'Emilia Pérez.
Sí, perquè és la que ha rebut més nominacions. Té tota la pinta que segurament s'emportarà actriu secundària, que és la Zoe Saldana, que és el gran paper de la pel·lícula, és ella que salva la pel·lícula. Jo quan vaig parlar de la pel·lícula, aquí ja jo vaig dir, el problema que té és quan ella desapareix i quan agafa el paper protagonista, doncs la protagonista, que és Carla Sofia Gascón, que està nominada, i jo crec que estarà entre ella i Demi Moore per La substància per guanyar. A mi Carla Sofia Gascón no m'agrada com ho faci, se l'ha criticat molt i se l'ha criticat molt des de la transfòbia, jo evidentment aquí no hi entraré perquè no puc estar-hi més en contra d'aquest argument, però em sembla, perquè a mi no m'agrada com ho fa ella, i no m'agrada com a actriu, però perquè crec que juga molt també com dirigeix el director, que és un estil que, el que he dit, doncs, tampoc no m'agrada perquè és una forma molt més barroca que no hi entro. I en canvi, Demi Moore i El paper de la substància és una pel·lícula que de normal estaria molt a afores del que són els Oscars i el que és l'Acadèmia, perquè és un cinema, doncs, no d'explotació, però és una forma d'entendre el cinema d'explotació, el que passa és que amb molts diners al darrere, i aquesta cosa sí que és americana i ha permès que entri a l'Acadèmia, però és una forma de fer cinema molt des del terror, molt des de tot plegat, i a mi m'agrada moltíssim també que la substància hagi entrat. Alguna cosa es rebrà segurament, pot ser que Demi Moore i maquillatge tot plegat segurament també.
Crec que clar, de fet, de les pel·lícules que anem parlant hi ha moltes, no?, que estan nominades.
I tant, clar, Conclave també en van parlar, i jo diria Conclave estarà millor actor, segurament Ralph Fiennes, que estarà allà amb Adrien Brody, del que en parlarem ara, sí, amb The Brutalist, i té tota la pinta que s'emportarà millor guió, que ara no recordo si és l'original o l'adaptat, però Conclave té tota la pinta que s'emportarà guió, i l'altre guió podria ser que fos The Brutalist, ja veurem. I les altres, Emilia Pérez, la que segur que s'emporta, és al final millor pel·lícula internacional, perquè és l'única de les internacionals que ha entrat directament a millor pel·lícula, que és això, és l'enviada per França, i és la que s'emportarà. No ha entrat l'enviada per Espanya, que era la pel·lícula de los planetes d'Isaac i la Cuesta, però ja ningú donava res perquè acabés entrant.
Ja se sabia.
Exacte, sí, ja es veia venir.
Doncs aquests són, de fet, la gent pot consultar tota la llista de les pel·lícules, clar, i ara ara estan amb què passarà amb aquesta gala, no? Sí. Després dels incendis que han de Los, sí, Angeles, ahir va haver-hi, em sembla, crec, un altre incendi greu a la ciutat o a la zona, i estan amb aquell a veure com anirà la gala, no?
És situació complicada perquè també les nominacions ja haurien d'haver sortit i s'han anat posposant, aviam, igual també s'acaba posposant la gala, això ja veurem, sens dubte també. Jo recordo quan hi va haver els atemptats de l'11S, que sí, la primera gala, el primer monòleg que va fer Tom Cruise, i era una cosa que entenies l'emoció, i clar, sent una cosa que més els ha afectat molt a ells, els de la indústria, i que han perdut la casa, em sembla que un dels que ha perdut la casa és DiCaprio, per exemple, segurament hi haurà bona part de la gala dedicada a les catàstrofes i a recordar, doncs, la gent que ho ha mort o ha perdut la casa, això és seguríssim.
Anem a parlar de les estrenes d'aquesta setmana. Vols començar per The Brutalist o per què comencem?
Comencem per The Brutalist, però m'agradaria fer una introducció primer. Digues. Perquè m'agradaria, jo ja ho he dit, és la millor pel·lícula que hi ha nominada als Oscars, a mi em sembla també la millor pel·lícula que ens ha arribat ara aquest dia 2025, però del 2024, i per intentar, doncs, recomanar-la absolutament i posar un context a l'audiència, m'agradaria explicar la meva experiència de quan jo la vaig veure, que va ser al Festival de Venècia. Llavors, jo, clar, estàvem preparant el Festival de Venècia de cara a l'agost, i allò que tal quan ja s'ha preparat, veus el llistat de pel·lícules, veus Joker 2, veus Almodóvar, i de cop t'apareix una pel·lícula de 3 hores i mitja que la veus i dius, ostres, ja hi som, amb la pretensió del cinema, de les pel·lícules llargues, el cinema aquest d'autor, però vaig decidir doncs, donar-li una oportunitat perquè la protagonitzava Adrien Brody i a més estava a competició oficial. Clar, llavors jo de cop ja estic a Venècia, es fa la primera projecció de la pel·lícula i jo la veia l'endemà i de cop doncs, comença a haver-hi tot un murmuri per la ciutat. De cop a Venècia tothom en comença a parlar, als carrers, per Twitter, de cop tothom n'està parlant. Es va fer viral un vídeo perquè la pel·lícula està gravada en analògic, en film, i es va fer viral el vídeo de quan es van acabar les 3 hores i mitja, perquè a més té un interludi, té un intermedi, una intermissió al mig i s'acaba allargant doncs, a les 4 hores. I es va fer viral el vídeo de quan va acabar la projecció, el projeccionista celebrant perquè és la dedicatòria que està a l'ofici a projectar i havia sortit tot molt bé i el senyor estava feliç allà a la cabina. Llavors, jo arribo a la pel·lícula, ja amb bastants nervis al cos, amb la sensació d'alguna cosa gran està a punt de passar, bastament molt de pressa, que és el que sempre passa als festivals, m'assec, s'apaguen les llums, arranca el projector i en aparèixer a la pantalla, doncs, els enormes crèdits finals, els crèdits inicials, la banda sonora ressonant i fent tremolar, doncs, tota la sala, tots els meus dubtes van desaparèixer. La pel·lícula avança, et sobrepassa, volegen per sobre tots els títols de la millor història del cinema com a referència, el grànul de la pantalla amb aquest analògic, la seva textura amb els colors, et transporten a una forma de fer cinema ja extinta, que ja no es fa i ja entraré després, i de cop doncs, estàs ja a les 2 hores, apareix el títol de l'Intermission, pots anar al lavabo, reflexiones una mica del que acabes de veure, no acabes d'assimilar molt bé, tornes a seure, intentes buscar pel públic mirades còmplices de gent que estigui igual de perduda que tu, tornen a apagar-se les llums, acabes la pel·lícula després i al sortir estàs desconcertat i tens la sensació, jo la vaig veure i de fet crec que aquí la setmana passada ho vaig dir, és la millor pel·lícula que jo he vist que s'hagi fet en els últims 10 anys.
Déu-n'hi-do.
Sí, perquè ens anem al 2013, que és quan hi va haver La gran bellesa de Sorrentino, i jo fins llavors no havia vist res similar. I això és The Brutalist.
Doncs vinga, The Brutalist.
Primo. Primo. Elisabeth està viva.
Què?
Són suyos, ¿verdad?
Sí.
Sí. ¿Todos?
Sí.
Dígame, ¿qué hace un arquitecto extranjero de su talla cargando carbón aquí en Filadelfia?
No es tan sencillo, me temo. Hubo una guerra y aún así, muchos de los edificios que proyecté han sobrevivido. Los diseñé para que soportara la erosión de la ribera del Danubio.
Les he traído hasta aquí para que miren conmigo hacia adelante, hacia el futuro.
¿Qué te parece?
Es inusual, hasta para ti.
¿Cómo habla también nuestro idioma? A lo mejor puede ayudar a su marido a que deje de hablar como un limpiabotas. Lo siento, ¿me la devuelves, por favor?
Nos quieren aquí.
¿Quién?
La gente de aquí. Ellos no nos quieren.
Arquitecte jueu.
Correcte, correcte. Adrien Brody fa del personatge... És que està sonant la música. Avui, quan venia aquí a la ràdio, l'estava escoltant també. Adrien Brody fa del personatge de Laszlo Toth, que és un arquitecte jueu que marxa s'escapa, bueno, després de la Segona Guerra Mundial, arriba amb tota la onada de jueus polacs als Estats Units, i doncs, amb la intenció doncs, de reconstruir la seva vida, la seva obra, i el seu matrimoni doncs, amb el personatge d'Erzsébet, que és Felicity Jones, que també està nominada a l'Oscar com a millor actriu secundària, perquè ell han arribat, doncs, se separa d'ella, no sap si ella està viva, i llavors un cop arriba allà, doncs ell arriba a Pensilvània i coneix un adinerat empresari, que és interpretat per Guy Pearce, que també està nominat com a millor actor secundari, i li transmet la seva obsessió, el seu gran somni d'un gran projecte, construir una residència amb una enorme creu cristiana que pugui ser doncs, un paradís del gran somni d'una societat millor, i confia en ell perquè li construeixi aquesta creu enorme. Jo hi ha una cosa que sempre la recordo, que és a vegades parles amb crítics de cinema, amb companys, que tampoc no et saben, tenen, comparteixen tots molt la por de no saber cap on va el cinema com a llenguatge. No estem carents d'una gran onada de forma de fer cinema, i ara, en canvi, doncs, no hi ha aquesta onada. És una forma de fer cinema, doncs, molt menys pura, molt més sintètica, ha, falta cor, falta ànima, i de cop et trobes amb una pel·lícula com aquesta i el que més penses és que ja no es fan pel·lícules així. Però passa tant per la concepció de la història... De
com
ser...
la manera de fer, vols dir, eh?
Exacte. Ja no només amb el fet de que estigui gravada en analògic, que també hi està fet absolutament expressament perquè és la forma de com es gravava llavors, però tu la veus i penses en l'ambició de Lawrence d'Aràbia. Quan el personatge d'Adrien Brody arriba als Estats Units i arriba a Nova York i veu l'estàtua de la llibertat, és el principi del Padrino Parte 2. De quan arriba Vito Corleone sent un nen que arriba a Nova York. Tu la veus, veus el cartell d'Intermission i et recorda o a Lawrence d'Aràbia o a Érase una vez en América, que ja parla de la construcció dels Estats Units, o fins i tot 2001, que no té res a veure, però també tenia aquesta Intermission, tenia aquesta forma de fer cinema que eren obres enormes, grandiloquents, que podien mirar perfectament de tu a tu a les millors obres de literatura de la història. És a dir, en tot moment Dostoievski podria haver sigut director de cinema també. T'expliquen que aquest tipus de llibres, grans novel·les èpiques, també les podem veure en el cinema. I això és de brutalista. Aquesta és la seva grandesa, i tota estona recordes això. No és Lawrence d'Aràbia en el sentit de l'esperit de l'aventura, perquè és una pel·lícula, doncs, molt més lenta, molt més pausada. En aquest sentit pot ser hermètica, fins i tot per la grandiloquència de com està rodada. En aquest sentit pot recordar més a Kubrick, perquè té, o a Barry Lyndon, o a 2001, que és una perfecció dels plànols que a vegades fins i tot és tan perfecta que et pot costar entrar-hi. Llavors, no s'acosta tant a la enormitat de l'aventura de Lawrence d'Aràbia, però sí l'ambició del seu projecte. En aquest sentit, de la forma de fer cinema, podria acostar-se també molt més al Ciudadano que a Orson Welles. Estic deixant anar les millors
pel·lícules de la història,
exacte.
Eh?
Exacte. Però s'acosta molt més a aquesta forma d'entendre el cinema de Ciudadano Kane, que és una pel·lícula absolutament clàssica, que ambiciona arribar a la veritat de la vida, de la infància, com era Ciudadano Kane, però quan la va fer Orson Welles era amb una mentalitat absolutament moderna, de fer avançar el llenguatge cinematogràfic, de jugar amb la fotografia, de jugar amb els colors, que eren blanc i negre, i jugar amb les ombres de forma espectacular. I és el mateix que fa The Brutalist. És una història clàssica, però que la seva ambició, la seva crítica social, o la seva forma, doncs, d'aprofitar els recursos i les formes cinematogràfiques, és absolutament moderna. I en aquest sentit, per exemple, em recorda molt més a Pozos d'ambició de Paul Thomas Anderson, que és una pel·lícula molt més moderna perquè és del 2008, que era amb Daniel Day-Lewis, que es recorda com de les grans interpretacions de la història, perquè va justament de que el personatge de Daniel Day-Lewis començava una explotació de petroli, i a partir d'aquí era una metàfora de com es construïen els Estats Units moderns amb el capitalisme. I és el mateix que veus aquí. Aquí és aquest enorme projecte que té el personatge d'Adrien Brody amb el de Guy Pearce, de construir aquesta enorme creu cristiana, que és com es construeixen els Estats Units del segle XX. I a partir d'aquí la pel·lícula és molt més fosca del que es pot semblar en el tràiler. En el tràiler es deixen anar alguna cosa del racisme que li poden tenir en ell, d'una persona que ve de fora, que no parla del tot la seva llengua, no té la mateixa religió, etc. I la pel·lícula li funciona molt bé la Intermission aquesta, perquè la primera part és com la més poètica, més maca, més de la construcció d'aquests Estats Units, i la segona
és
més fosca. La segona és més fosca, et deixa anar molt més la tirania sobre la que es construeixen aquests Estats Units, la tirania de l'home amb la seva ambició i explotar el terreny, i t'adones, evidentment, doncs, el que et va deixant anar la primera part, que el personatge de Guy Pearce, que és el que el contracta ell, deixa anar moltes coses a la seva ombra i darrere, que primer no te les imagines, i la pel·lícula es va enfosquint, i per moments acaba sent una pel·lícula de terror, també perquè el personatge d'ell, ja ho veus des del principi, té una forta addicció a les drogues, i a partir d'aquí entra bastant en un estat de que no hi ha una separació a vegades amb la realitat i amb els seus sentiments. I és una pel·lícula que a mi em torna boig, que m'encanta, que la recomanaré sempre. Ja també, si la gent vol experimentar-la com la vam poder viure a Venècia, amb la projecció en analògic, això aquí a Manresa sí que no es fa perquè no hi ha els recursos, però a Barcelona, el Fenomen Experience, que és el millor cinema que hi ha a Barcelona, la projecten en 70 mil·límetres, que és com la van passar a Venècia, i com està gravada i com està pensada.
Doncs aquesta és de Brutalis, en tenim més d'estrenes d'aquesta setmana. Per quin anem ara?
Doncs mira, m'agradaria anar a una sèrie, perquè avui tenia moltes ganes de parlar de sèrie. Anava a parlar de Severance, que ha sortit la segona temporada, però per aprofitar que ja surten uns quants capítols, i si vol sumar doncs, l'audiència, ja la deixem per la següent setmana, i m'agradaria parlar d'una minissèrie de western que ha sortit a Netflix, que és una raresa que es facin sèries de western, així que si et sembla, arrenquem Érase una vez el Oeste.
Vinga.
¿Qué nos aguardará? Tu padre.
La guerra destruye estas tierras. Brigham Young quiere hacerlas su reino. El presidente intenta impedir que lo haga. Si los nativos no los matan, está la cordillera Wasatch. Osos, lobos y mormones rabiosos.
¡Somos los elegidos!
Este mundo nunca favorece a una mujer sola.
Civilización y civilizado son dos palabras diferentes.
Dirigiros al oeste es un error.
No tengo elección. ¿A dónde nos lleva?
¿No escuchas?
Sí que lo hago, pero no confío en usted.
Saldremos al amanecer. Un paso más hacia la vida que te prometí.
Algún día, este continente americano será nuestro.
Sèrie de Netflix, doncs, que dius que ja hi ha capítols?
Ja ha estat tota publicada. Han publicat ja els 6 capítols, que m'he fet una marató, me la vaig fer tot ahir.
I què tal?
A mi m'ha agradat moltíssim, però també, perquè som bastant fanàtic del western, aquí ja li vam dedicar un programa sense Clint Eastwood, però a mi la sèrie m'ha agradat moltíssim. És bastant, parlava de Brutalist, la sèrie aquesta és brutal. Ja es veu en el tràiler, és brutal, és violenta, és una cosa... De què va? Doncs passa l'any 1857, minissèrie de 6 capítols, se centra doncs, en el salvatge territori de Utah i és el conflicte bèl·lic que hi ha, bèl·lic i no bèl·lic, les coses polítiques que hi ha allà entremig, tant entre l'exèrcit dels Estats Units com de la milícia dels mormons, els indis nadius, els pioners i tots ells doncs, lliuren una dura batalla per la supervivència. I enmig d'aquest context tens una mare i el seu fill que fugen doncs, del passat i bastant secretisme els comencen a perseguir i és l'aventura que tenen tots plegats. Vàries històries que després doncs s'acaben unint totes elles amb el gran paper de la mare i el fill al mig. Està totalment a les antípodes de la forma de fer western americana clàssica de John Ford, fins i tot de Clint Eastwood. S'acosta molt més a la forma de fer western que tenia Sergio Leone, que eren les que protagonitzava Eastwood, no les que dirigia, sinó les que protagonitzava, que era aquest espagueti western tan violent, però era una violència que aquella en la paròdia estava feta expressament, i aquí no, aquí busca una violència i un brutalisme explícit, però des del realisme. El western, la gràcia del gènere és que el desert és un llenç i a partir d'aquí tu li pots pintar la història que tu vulguis i la pots pintar amb el to que tu vulguis i la forma en com la pinta és el director, que és Peter Berg, és molt més a les antípodes doncs, del gran romanticisme i emocionalisme que tenia el western clàssic, sinó que és d'un realisme i d'una brutalitat i d'una guerra bastant, bastant impactant, bastant retrat també de la violència. De cop tens una frase que et deixen anar de ¿por qué lo mataron? Pues porque siempre hay un motivo para matar a alguien. I comença, són personatges totalment masculins, totalment hermètics, cada cop et deixen anar, et llancen i t'escupen frases així, però a mi la sèrie m'ha agradat molt, segurament doncs, també pot flaquejar de recrear-se massa en aquest realisme, però la sèrie funciona i m'ha agradat moltíssim.
Per què anem ara?
Doncs mira, anem per reanimació, més una pel·lícula que ahir que van sortir les nominacions als Oscars té doble nominació, tant per pel·lícula internacional com per Letònia, com per millor pel·lícula d'animació, que és Flow.
Wow, vinga. Em parlem perquè és difícil treure l'entrellat.
Sí, també perquè no, no té diàleg.
No té diàleg, és aquest gat, no? S'ha sentit un meu, eh?
Ah, vale.
És el gat que podíem dir que és el protagonista.
Sí, això sí, és una història de gats.
És una història de gats.
És la història en una societat en la que ja no hi ha homes, però sí que hi ha rastre de que hi ha hagut civilització humana i els únics que s'hi troben doncs, són animals i el nostre protagonista és un gat doncs, que es desperta de cop en un món cobert per aigua, això on la raça humana ja ha desaparegut, i ell intenta buscar refugi en un vaixell amb un grup d'altres animals, però doncs portar-se bé a costa i és tot un repte, són les aventures que passarà d'aquest gat en aquest món fantàstic per intentar sobreviure. La pel·lícula és increïble. Em recorda bastant una altra pel·lícula nominada a l'Òscar a millor pel·lícula internacional, que és Robot Salvaje, que ja anava d'aquest naturalisme, no sortien humans, sinó que era tot d'animals. Allà sí que parlaven, aquí no, aquí la pel·lícula no té diàleg, es va presentar a Canes, i a mi la pel·lícula em sembla molt simpàtica, em sembla molt maca. En aquest sentit de l'aventura pot recordar Studio Ghibli, però té una forma d'animació molt més diferent, perquè és forma d'animació moderna, tot amb dibuix des d'ordinador. La pel·lícula és impactant visualment, la pel·lícula és això, molt maca. A mi m'agrada molt, té un punt així de documental naturalista, amb la càmera en mà. Pots recordar en aquest sentit quan vam parlar de Bambi?
Bambi
era amb animals reals, aquí és amb animació, però és la mateixa forma d'entendre doncs, el naturalisme. El que passa és que aquí amb les possibilitats que et permet el cinema d'animació, d'aventures, la pel·lícula jo crec que com a bona pel·lícula per anar amb les famílies, jo crec que funcionarà, molt bona.
Ens anem per La Paranoia?
Ah, per Los Ricos.
Per Los Ricos o quina vols?
Vinga, va, anem a Fiebre de los Ricos, que és la nova pel·lícula del director de L'Hoyo, que va ser un gran èxit, llavors anem a parlar-ne una mica.
Vamos a empezar la subasta de hoy en 50.000 libras. Una pieza que te ha sido donada por la Casa Real. 100.000. 200.000 para la dama. 300.000. 350.000. 400.000 para la dama. 600.000.
2 millones. Tienes que venir aquí. Será como un sueño. ¿Sabes qué pasa?
Han declarado el estado de alarma.
Las autoridades siguen siendo encima de más y se le origen un resplandor en los dientes.
Parece un virus que se ha originado entre la élite económica.
¿Cómo? ¿Es eso? ¿Es un virus?
Sí, sí.
Entre els rics.
Exacte. O sigui, podria ser bastant divertida. El que passa és que la forma d'encarar-se no ho és tant. És bàsicament això. El virus quan s'infecta els rics i a partir d'aquí, de cop tots ells intenten, doncs, desprendre's de la seva riquesa, el que passa és que ja ningú les vol. En aquest sentit és bastant divertida.
Clar, si representa... Clar, tothom...
Exacte.
Vale, ho entenc.
Sí, sí, sí. El que passa, la pel·lícula falla bastant, però falla bastant amb el to. Quan s'han fet lectures sobre la burguesia, crec que la millor forma de criticar-la és des de la comèdia. Això ho feia molt Buñuel amb El discreto encanto de la burguesia. Ho va fer ara, que es va estrenar fa ja un parell d'anys, que va guanyar, de fet, Canes, Ruben Östlund amb El triángulo de la tristeza, que ja subvertien la relació de... subvertien la piràmide entre burgesos i la gent del poble, però ho feia molt més des de la diversió. I aquí, en canvi, se centra en una protagonista que és rica, que intenta desprendre's de la seva riquesa i que intenta sobreviure. I agafa molt més un to de pel·lícula espectacular, d'intentar sobreviure, intentar tenir una redempció en el seu personatge i per intentar empatitzar amb ella, i en canvi la forma més cruel de segurament retratar la burgesia seria el contrari, intentant no empatitzar amb ella, però és aquesta forma de fer cinema bastant més convencional, potser que per cridar més, doncs, perquè funcioni a les sales. Sens dubte el gran punt és el nom del director, que és això, és el director de L'Hoyo, que ja era una pel·lícula que criticava molt les relacions jeràrquiques entre rics i pobres.
Ens en queda una,
ens quedem en el cinema espanyol, que és La mala influencia, pel·lícula romàntica.
Hija, este es Eros. A partir de ahora te va a acompañar a todos los lugares para protegerte.
¿Cuándo vas a dejar de tratarme como a una niña?
No me puedo creer que hayas contratado a un guardaespaldas.
Alguien lleva varios meses acosándola y esto tiene que acabar.
¿Qué has hecho para que te estén acosando?
Por favor, ¿me puedes dejar?
Mi vida ya un horror, contigo detrás va a ser mi muerte social.
Joder, ¿pero qué haces?
Tu muerte social, suena poético y todo.
Es guapísimo, amor. Es un cliché, el rollo ese malote. ¿Sabes que no eres H?
¿H? ¿Quién es H?
¡Porri!
Son Cayetanas, tío.
Por un día que vaya solita no pasa nada, ¿no? O es que me vas a echar de menos.
Un guardaespatlles contractat per, no?, per protegir aquesta,
sí,
noia.
Un sí.
Guapo malote, eh?
Ah, exacte, un Mario Casas de manual. Sí, el personatge d'ella, doncs, és una nena, una noia que gaudeix de vida perfecta, de família també rica, i mentrestant, doncs, el seu pare li busca una feina a un jove criminal i decideix entregar-li la protecció de la seva filla. Què pot anar malament?
Tot.
Doncs, tot. Doncs, ell es converteix en el seu nou guardaespatlles i... formant part de mons totalment diferents, quan estan junts, doncs, què pot passar, Eli?
Home, m'ho imagino, no?
Doncs ja ho tenim.
Vols que se'ns enamoren, eh?
Exacte, sí, pel·lícula romàntica, d'adolescents. Jo no l'he vista, però pel que he sentit, prou bé pel que ens podem esperar. És una pel·lícula que surt de Wattpad, que era aquella pàgina en la que la gent publicava relats, que ja sí. És d'on va sortir After, que ja en van fer una pel·lícula, que és que After era més tòxica. I jo pel que he sentit és que, malgrat ser doncs, pel·lícula romàntica d'adolescents i amb els clichés d'aquests també les relacions jeràrquiques, la pròpia pel·lícula, i de fet ja ho sentíem en el tràiler, juga bastant amb aquests clichés. I el personatge d'ell ja no és tant un Mario Casas de manual com he dit abans, sinó que és un noia amb un caràcter una miqueta més sensible i ella, en lloc de ser simplement una noia adolescent pàmfila, té bastant més caràcter. Llavors, jo crec que és una forma de fer cinema que seguirà sent sempre dedicat als adolescents, però que segurament li notaràs ja el punt de la visió més moderna que tenim ara nosaltres com a societat i que doncs està intentant buscar... s'estan intentant trobar aquests dos pols. Llavors, jo crec que no l'he vista, però per la gent que li pugui interessar serà un punt una miqueta diferent al que estem acostumats.
Escolta, Arnau, pues, totes aquestes recomanacions per aquests dies...
I aneu a veure The Brutalist.
Escolta, Arnau, fins divendres vinent. Adéu-siau.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Adéu.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagant.
Doncs 9 minuts per arribar a la 1 del migdia i en divendres. Hola, Joan Morros, què tal? Com estem?
Hola, bon migdia. Bé, hola. Bé.
Vam fer un despiste i vam fer un amago, Joan.
Sí.
Coses que...
Però
que,
bueno.
Va, ja hi som. Som divendres.
Ja hi som, exacte.
Ja hi som. Anem a parlar del Cursal. De fet, amb una novetat que ens acaba d'arribar a la redacció, Jan i Júlia per la llum, Joan?
Sí. Aquesta és una... És una novetat, a partir de quan per la pandèmia es va fer una primera prova així digital per fer un Jan i Júlia per la llum i ara doncs ens hem vist amb cor de fer-ho en directe i per tant doncs si les escoles han rebut aquests dies, escoles de primària de nens més aviat petits, doncs han rebut la proposta de venir dos dies abans de la llum al Cursal per veure aquesta nova experiència que serà aquest Jan i Júlia el misteri de la llum, i així ens col·laborem a donar a conèixer aquests fets miraculosos o com se n'hi vulguin dir, no? Màgics.
Què tenim per aquests dies, Joan?
Mira, avui tenim l'Orquestra Fidelutxe, una orquestra molt, molt original, provinent de les Terres de Girona, amb què són amb instruments de joguina, i està molt bé, és un petit homenatge o gran homenatge a Pau Riba, que ens va deixar fa uns anys, i per tant doncs, tindrem aquest espectacle avui aquí, i a la sala gran de la sala gran del Cursal, i demà tenim Imagina't, aquest espectacle per nens i nenes de 3, 4, 5, 6 anys, que es diu No tinc por, i és a la Plana de l'Om a dos quarts de sis de la tarda. I després ja al vespre tenim el començament del toc de teatre, aquest Love, 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 i que en fem una funció el dissabte a les 8 i el diumenge a les 6, i de la qual tenim dues entrades, que ja sortejaràs tu
després,
quan ara...
Després, sí, jo soleta.
Tu soleta, i ja ens avisaràs, doncs, de si de qui ha aconseguit.
Exacte.
Recordem que la gent que el dia abans, la,
sí,
la setmana abans, doncs, ha guanyat les entrades, s'ha de donar pas a altra gent, i per tant no és possible, i segur que truca algú. És una obra de teatre molt emotiva, és la història del pas del temps, amb un repartiment espectacular, la Laia Morull, el David Selves, la Clara de Ramon i el Marc Bosch, una bona manera de començar el toc de teatre. I com que no ens veurem fins divendres, el dijous dic que tenim a la Sala Petita aquest espectacle del Barça, no?, Mescla un club, que és una mica la història, doncs, del Barça en el sentit del feixisme, que durant molts anys ha estat contra el Barça, i això amb un espectacle que dirigeix el David Pintó i que interpreta el Joan Valentí, i això serà el dijous a les 7 de la tarda, amb la col·laboració de la, com no podia ser d'altra manera, de la penya blaugrana. I després ja el divendres que ve parlarem del Llac dels Cignes i del Tirant lo Blanc, i també ja Ràdio Manresa ja ho heu anat dient, la Innocentada, que comença també avui, demà, diumenge, i la setmana que ve, i en tot cas divendres que ve ja tindrem oportunitat de parlar-ne, perquè ja l'haurem vista.
Doncs, si et sembla, Joan, deixem la línia oberta, t'acomiado i vaig a fer el concurs.
Pel qui vulgui trucar.
Exacte.
I cuidem-nos dels grips, eh?
Exacte, sí, aquí ja el tenim, ara ja que marxi, tu. Joan, cuida't molt, bon cap de setmana, ens retrobem divendres.
Molt bé, divendres. Igualment, bon
adéu-siau,
cap de setmana.
Adéu. Doncs deixem la línia oberta al 93-872-26-37. Avui el Joan, que em deixa a mi per fer aquesta pregunta i aquest sorteig. Doncs vinga, com els hi hem explicat i com els hi ha explicat, les entrades són per anar a veure aquest Love, 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 que es pot veure demà dissabte i també diumenge a les 8 i a les 6 de la tarda, respectivament, al Teatre Cursal de Manresa. Llavors, obtindrà dues entrades per la sessió de diumenge a les 6 de la tarda, perquè només queden entrades per aquesta sessió. Ull, escoltem-ho, diumenge a les 6 de la tarda, la primera persona que ens truqui i ens digui qui és el director d'aquesta obra, aquest Love, Love, Love. Com sempre, tenim tres opcions: A, Josep Maria Pou; B, Julio Manrique; C, David Selves. A, B o C, Josep Maria Pou, Julio Manrique, que és la B, o David Selves. Obrim la línia. Hola, bon dia. Hola? Hola, que em sent? Hola, hola? Hi ha algú? Doncs la persona que estigui trucant, si ho vol tornar a provar, 93-872-26-37, ens han de dir qui és el director d'aquesta obra, d'aquest Love, Love, Love. Com sempre, tenim aquestes tres opcions: A, Josep Maria Pou; B, Julio Manrique; C, David Selves. 93-872-26-37. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
El seu nom?
Felissa.
Felissa, què més?
Mesa.
Felissa, doncs m'ha de dir qui és el director d'aquest Love, Love, Love.
Si
A, sí. Li dic les opcions? Sí, A, Josep Maria Pou; B, Julio Manrique; C, David Selves.
Julio Manrique.
Doncs, Felissa, s'emporta aquestes entrades. Recordi que és per diumenge a les 6 de la tarda, eh?
Vale.
Perquè ja no hi ha entrades, per tant, el Joan ens n'ha guardat aquestes dues per diumenge a les 6 de la tarda, que, com sempre, doncs, estaran a les taquilles del Cursal al seu nom. Jo, quan acabi, ja li passo amb el Joan el seu nom i el seu cognom. Doncs, Felissa, gaudir molt d'aquest Love, Love, Love.
Gràcies, eh?
Que vagi bé.
Vinga, gràcies. Adéu.
Doncs vinga, ja hem regalat aquestes entrades per anar a veure aquest Love, 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 que, com dèiem, és aquest cap de setmana al Teatre Cursal de Manresa.
Si busques estalvi sense perdre estil, a les rebaixes de Kibuk és senzill. Descobreix la qualitat de sempre, per fi, en rebaixes. Visita'ns a la nostra botiga de Kibuk Manresa, al carrer Prudenci Comelles número 24. Mobles de disseny, funcionals i adaptats al teu estil, ara al millor preu. Kibuk, crea la teva llar, com sempre has somiat.
El cap li girava.
Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
Factorenergia.cat.
Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest dissabte, a partir de 5:45 de la tarda, València Bàsquet, Baxi Manresa. Amb el patrocini d'Expert Joanola Fotomatón, Frankfurt Calxavi, Viatges Massaners, La Taverna del Pinxo, Quibuc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Carnisseria Quimeta del Mercat Puig Mercadal i Teràpies Orientals Carles Torres Casana.
En Manu, el Minimans, Manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
30 segons i la una del migdia, acabem, tornem dilluns, esperem que millor. Bon cap de setmana, adeu-siau.
Força de la conversa.
En Canarias. Isabel Díaz Ayuso de nuevo defiende su inocencia, defiende también a su pareja Alberto González Amador, que ha conseguido hoy otro aplazamiento de su declaración judicial en la investigación contra él por fraude a Hacienda. Se suspende por cuarta vez ya su citación del próximo 7 de febrero. La presidenta madrileña habla otra vez de una operación de Estado contra ella y su pareja.
Yo no he intermediado ni se ha beneficiado de mi posición para acceder absolutamente a nada. Y desde luego lo que sí que creo es que aquí hay una operación de Estado en el momento en el que se han visto como fiscales, la propia Fiscalía General del Estado, la Abogacía del Estado, ministros, delegación de gobierno y una campaña mediática sin precedentes contra un ciudadano particular, se han prendido sin límites.
Ayuso, desde Fitur. A esta hora la ministra de Educación, Pilar Alegría, confirma su candidatura al liderazgo del PSOE en Aragón, aunque no hará falta que vaya a primarias porque su único rival ha renunciado a la carrera. En la sede del PSOE de Aragón, Pepe Las Marías, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En una sede socialista en Zaragoza llena de militantes, Alegría ha dicho que quiere renovar y fortalecer el compromiso con este partido. Ha dicho que no ha podido hablar todavía con Javier Lambán y sí que ha señalado que su objetivo es la unidad del partido y sobre todo ganar al PP de Jorge Azcón.